partit pendent de la quarta jornada i posteriorment es veuran les cares davant del Real Madrid i el Morabanc Andorra. La cita d'avui serà a les 7 de la tarda. I fins aquí les notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
d'octubre, Dia Internacional de la Dona Rural. Manifest de 3w.loest.cat. Algunes dones rurals es calcen les botes, es pinten les ungles i condueixen tractors. D'altres caminen fent sonar els talons, però també netegen fems i parlen idiomes. Hi ha dones rurals que treballen davant l'ordinador i, a més, cuinen verdures i porten els fills a les activitats extraescolars. Les dones rurals estudien carreres i conversen i practiquen esports. Les dones rurals viuen amb estrès i coneixen el nom de molts veïns i molts veïns coneixen el seu nom. Les dones rurals estenyeixen el cabell i es posen potingues a la cara, però d'altres no. Algunes dones rurals coneixen el nom de moltes plantes. N'hi ha d'altres a qui se'ls moren totes les flors. Les dones rurals viuen a pagès, o en xalets, o en blocs de pisos, i van a la plaça, a mercat, o al supermercat si el tenen més a prop. També hi ha dones que són marítimes i fan xarxa i tallen el bacallà. Les dones rurals, com les urbanes, com les marítimes, cobrem sous més baixos que els homes, ocupem menys càrrecs de responsabilitat, ens ocupem més de les tasques domèstiques i intentem, com totes, trobar el nostre lloc. El que ens fa ruralment o urbanament genuïnes és simplement el fet de veure més o menys estels al cel quan es fa fosc, tenir millor o pitjor cobertura d'internet o tenir un pitjor o millor accés als serveis públics i prou. Manifest del dia 15 d'octubre del Dia Internacional de la Dona Rural de l'Oest.cat.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. El Dia Internacional de la Dona Rural es va crear amb la finalitat de donar visibilitat a la contribució que fan les dones a la millora econòmica, empresarial, social i cultural de les àrees rurals d'arreu. També per reconèixer la seva decisiva aportació a la seguretat alimentària, especialment a través d'una preocupació molt sovint manifestada pel desenvolupament sostenible i les pràctiques ecològiques. El 1995, a la quarta Conferència Mundial sobre la Dona organitzada per les Nacions Unides, es va instaurar el 15 d'octubre com a Dia Internacional de la Dona Rural. Es va fixar la data un dia abans del Dia Mundial de l'Alimentació, en tant que hi ha una innegable relació entre la producció dels aliments i la dona com a figura clau en tot el procés alimentari. Avui volem obrir el programa parlant amb l'Esmeralda Rourera, és la nova presidenta de Jarca Lleida. També parlarem amb el Josep Maria Agustí, és productor de figues ecològiques Coll de Dama d'Alguaire. També volem saber avui al programa com està anant la temporada de collita de la figa. I finalment parlarem amb el doctor investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Juan Martínez de Aragón, sobre la temporada de bolets i sobre les bones pràctiques al bosc. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
Esmeralda Rourera és la nova presidenta i primera de Jarc a Lleida. Fa 10 anys que va deixar el sector sanitari per incorporar-se a l'explotació familiar. Des d'aquell moment forma part dels joves agricultors i ramaders de Catalunya. Va cursar formació agrària durant 2 anys abans de començar a treballar a la seva explotació mixta de porcí, boví i agrícola. Les ajudes de la incorporació li van permetre adquirir terres i ampliar la granja de boví d'engreix i la granja de boví de cria. L'Esmeralda Rourera se sent privilegiada perquè el fet que la seva família es dediqués a l'agricultura i la ramaderia li va facilitar entrar al sector. És conscient, però, que la majoria de dones topen amb més obstacles perquè el món agrari és un món essencialment masculí. A motiu de la celebració del dia 15 d'octubre, Dia Internacional de la Dona Rural, Rourera aprofita per recordar que hem de fer molta feina durant tot l'any i involucrar-nos tots i totes per la igualtat del sector agrari. Saludem l'Esmeralda Rourera, que és la nova vicepresidenta de JARC a Lleida. Esmeralda, benvinguda. Què tal, com va?
Hola, bones, bueno, na fent.
Na fent, estrenant càrrec.
Sí, sí, estrenant càrrec, una mica novata amb això, però bueno, amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
Escolta, com ha anat això que siguis ara la nova vicepresidenta de JARC?
Bueno, m'ho van proposar i me va fer molta il·lusió. Jo ja feia 10 anys que estava en aquesta organització i bueno, sempre m'involucro amb tot el que fa i pues bueno, m'ho van proposar i em va vindre molt de gust, la veritat. Mm-hmm. Molt contenta.
Segurament és la primera vegada que hi ha una vicepresidenta, és possible?
Sí. Sí? Sí, sí, és la primera vegada.
Ai, que a 2020 ja sigui la primera vegada una vicepresidenta, perquè de presidenta encara no n'hi ha hagut, no?
No,
ja,
no,
ja hi serà, ja hi serà.
Presidenta de, sí, poc a poc, poc a poc. Poc.
El dia 15 d'octubre, a més, és el Dia Internacional de la Dona Rural i volíem aprofitar per parlar amb tu, primer per facilitar-te, felicitar-te ara pel càrrec, però després també per aprofitar i reivindicar el paper de la dona en el món rural i en el sector agrari, i ramader, per ser exactes. Què faràs tu a JARC per visualitzar més tota la feina que fan les dones?
Bueno, de moment, primer m'he de situar, perquè és molt recent això, no fa ni un mes que soc vicepresidenta del JARC. Llavors, pues, m'he de situar i conèixer bé a tothom i conèixer les problemàtiques que té la gent. Jo, de moment, puc parlar en primera persona de lo que em passa a mi, però, clar, soc molt novata, ja ho he dit, perdoneu, i si dic alguna cosa que no sé gaire o em feu alguna pregunta que no sé gaire com va, disculpeu el poc temps que fa que ocupo aquest càrrec.
Està clar, Esmeralda, que fem diferent les dones que els homes. Encara no m'he trobat mai cap persona que hagi entrat al càrrec i ja es disculpi. I les dones sí que ho fem, Ens costa sí, més sí. Aquest sostre de vidre.
Sí, bueno, jo penso que és bo la prudència, no? I llavors, pues, bueno, la responsabilitat i la prudència sempre haurien d'anar juntes, no?, amb els càrrecs que ocupa la gent.
Va, doncs parla'ns del teu cas personal, val? Tu ets una dona formada, que ve no ve de la pagesia i de la ramaderia des dels seus inicis, tu havies estat documentalista sanitària, és així?
Sí, sí, sí. Jo treballava en una clínica privada i sanitària, de documentalista, i pues bueno, estava molt bé, però bueno, tenia més aspiracions, tenia ganes de fer més coses i em vaig anar formant i vaig acabar al món immobiliari, em vaig formar com a API i després, familiarment i la situació econòmica que hi havia, pues vaig decidir incorporar-me com a pagesa perquè la família havia deixat una explotació i s'havien jubilat i pues bueno, em va vindre de gust i ho vaig provar. I així va ser que vaig entrar al món de la pagesia.
I sobretot el de la ramaderia, també pagesia.
Exacte.
Les dues.
Sí, bueno, nosaltres tenim una explotació mixta de boví i de porcí. Som més ramaders que pagesos, però bueno, també fem algo de pagès.
Per tant, tu tens aquesta doble formació, és a dir, tens més formació que no només l'estricta amb ramaderia.
Exacte.
Això et dona més bagatge per entendre doncs, això una mica més el món rural amb tota la seva complexitat?
Sí, bueno, tota la formació és bona, perquè les empreses totes són iguals, totes són semblants, perquè una gestió empresarial es fa igual amb una granja que es fa igual amb una botiga de comerç o a qualsevol sector, amb una gran empresa. L'únic que, pues, bueno, com més coneixements tens, més pots aplicar a tots els sectors.
També respecte a la ramaderia, dius que el sector ramader ha de ser part activa de la solució, com l'estalvi energètic, la disminució de la petjada de carboni. Aquí també s'ha de fer molta pedagogia per part del sector ramader, no?
Bueno, ens hem d'involucrar tots. Hem de mirar de ser cada cop més professionals. A més, l'agricultura, el Departament d'Agricultura i Europa ens obliguen a que faiguem accions i que cada vegada siguem més professionals, que ens puguem guanyar la vida i que no perjudiquem el medi ambient i que fem les coses més mecanitzades, més bé, com ens manen les directrius europees.
Per tant, també apel·lant a què s'ha de fer millor, a què s'ha de fer les feines buscant l'excel·lència, també. Exacte. Des de la ramaderia.
Exacte.
D'acord.
Ja fa molt temps que al món empresarial es fa això de les qualitats i de les ISOs i tot això. Llavors jo penso que potser ben bé ISO no, però bueno, hauríem de treballar com qualsevol empresa, fent totes les coses ben fetes.
Ara que ets vicepresidenta de JARC, primer, què diuen els teus companys masculins? I també tinc curiositat per saber què et diu la família.
Bueno, jo... Mira, la família potser encara no ho saben. Vull dir, la més propera sí, però bueno, tampoc no fa molt poc, ja et dic, va ser a finals d'estiu que m'ho van proposar, i la família, pues bueno, sempre m'acompanya i sempre em recolze, i estan molt contents. Després, els meus companys, bueno, a JARC ja tenim 4 caps sectorials que són dones, que això ja és molt important, i llavors, pues bueno, ens anem introduint, a poc a poc.
Tens el recolzament de les companyes? Ara bueno, estic pensant en el sector de la llet, ja fa molt de temps, no? Que, per exemple, la Serret fa molt temps que estava tallant allà.
Bueno, ens hem de trobar, encara no les conec, perquè, claro, cada un està ficat amb el seu... JARC és bastant gran i té molts caps sectorials, i tots són molt professionals en el seu sector. Llavors, pues, bueno, a tots ben bé no els conec.
Dius que hauríem de poder aconseguir paritat i aprofitar a incorporar-nos més, perquè tenim més oportunitats que els homes a l'hora d'aconseguir ajuts per inversions a la nostra explotació. Aquest seria un dels arguments per a que les dones es visualitzin, perquè ja hi són, al sector primari.
Hi són, però bueno, jo crec que encara n'hi hauria d'haver més de dones, perquè sí que tenen més oportunitats pel fet de que són dones, no? Des de tots els sectors i des de l'administració necessitem que hi hagi més dones per arribar a la paritat. Llavors, pues bueno, tenim més oportunitats perquè a l'hora de demanar subvencions o a l'hora de fer projectes de millora o qualsevol acció beneficiosa per a la granja, tenim més punts que els homes pel fet de ser dona.
També tenim una altra manera de fer?
Sí, tenim una altra manera de fer. Les dones són més sensibles. La sensibilitat d'una dona a l'hora dels animals, per exemple, és molt important. Jo no dic que els homes són més capaços, tenen més força, tenen d'altres maneres de fer. Les dones, pues, són més sensibles a l'hora de cria, per exemple, dels porcí, pues, a l'hora de criar els mamellons, pues, sempre hi ha molta gent que volen dones perquè són més sensibles. Tracten com si fos la dona, al ser mare, pues, té una altra sensibilitat.
I això també s'extrapola a l'explotació, clar. Clar.
Claro, igual.
Per què creus que això encara falten dones que estiguin al capdavant de les seves explotacions? Això parlàvem abans una miqueta micro tancat, Esmeralda, no? És a dir, les dones sempre han estat en el món rural treballant,
sempre
han estat allà al sector primari, ja sigui al camp o ja sigui a la granja, però era l'home, el marit, no? En aquesta ocasió, el cap de família, qui era el titular de l'explotació.
Exacte, i no estava donada ni d'alta la seguretat
social. Ni d'alta, en moltes ocasions. Exacte. I això encara deu passar.
Bueno, jo crec que sí que deu passar, perquè hi ha dones que, pues, que encara estan en aquesta situació, però cada vegada menys, perquè la dona cada cop s'està introduint en tots els àmbits i el que necessitem és això, que s'introdueixin i que no es perdi cap explotació. Si no hi ha un fill a darrere, que antes se feia molt, pues se perdia l'explotació, pues no s'han de deixar perdre, perquè les dones, i avui en dia, com més oportunitats tinguem, millor. I si és de pagès o és de ramader, pues lo mateix, necessitem que no es perden les explotacions, perquè fa falta s'ha de recolzar el món rural, perquè fa falta menjar, fa falta que ens hi dediquem. Cada cop hi ha més problemes i són sectors que han sofert moltes crisis i que ens ha costat recuperar-nos, i si no, al final és que es perdrà tot i no hi haurà menjar. Sí, és que és així.
És l'essència.
Cada cop som més gent al món i cada vegada hi ha menys explotacions ramaderes. Llavors hem de continuar recolzant-les.
I com ho fem perquè la dona tingui més veu i formi part d'aquests òrgans de decisió, no? Veiem, doncs ara ets la primera vicepresidenta de JARC. Diguéssim, és que no és una qüestió només de dones, és que els homes també haurien de permetre que les dones entrin en aquests càrrecs, no?
Ja, bueno, també, primer, els homes han de permetre que entrin en aquests càrrecs, però la dona també hem de ser valentes i ens hem de voler involucrar en aquestes associacions, eh? No hem de tindre por. Això fa molta por, eh? Jo ara estic supernerviosa, no? Perquè, doncs, dius, clar, parlar sobre aquests temes, pues és el que et dic, la prudència i la inexperiència fa que pues estigui nerviosa i que ho vulgui fer bé i que no em vulgui equivocar. I no hem de tindre por. Jo crec que cada vegada ens hem d'involucrar més i quan ens oferisguen o quan diguen qui vol ser president o qui vol ser... qui es vol ficar a la Junta, pues han de dir jo
perquè... i aixecar la mà, i no tenir...
aixecar la mà, sí.
I no tenir por a equivocar-nos,
no tenir por perquè a totes les organitzacions hi ha gent supervàlida, homes, dones, i tots col·laborem i tots ens hem d'ajudar, però no hem de tindre por de ficar-nos als llocs.
Jo vull explicar, vull aprofitar, mira, avui m'involucro d'una manera també molt personal a aquesta entrevista i m'hi afegeixo. Jo vull explicar, Esmeralda, que a mi m'ha passat no ni una, ni dues, ni tres, en gairebé totes les ocasions que quan entrevisto una dona i li pregunto quin càrrec tens, potser és la propietària, gerent de la seva empresa o de l'empresa que sigui, i es queden dient, ah, no, jo sóc un membre. Quan jo entrevisto un senyor, en el 99% de les ocasions volen la puntilla i el placoma de tots els càrrecs que tenen. És a dir, que hi ha aquesta cosa de les dones de deixar passar davant, no? De, bé, doncs no cal que sigui visible la meva feina. Doncs sí, ens hem d'atrevir i ens hem d'atrevir a equivocar-nos sense cap problema, no?
Clar, no, i hem de voler passar davant i hem de fer... O sigui que no hem de tindre por, hem de ser valentes, i igual que els homes, ens hem de ficar als llocs. Cada vegada hi ha més problemes perquè la gent s'involucri en qualsevol associació, en qualsevol comunitat de regants, en qualsevol lloc, i no, ens hem d'involucrar, hem de voler canviar les coses, hem de voler... hem de tenir aspiracions i, bueno, i és una manera d'ajudar-nos a nosaltres mateixos i ajudar, si podem, una mica a algú o un sector o el que sigui.
Dius que s'ha de lluitar cada dia, que un dia a l'any no bueno, suposo que serveix per visualitzar, està clar, no? Els dies internacionals serveixen evidentment per alguna cosa.
Exacte.
Però que no és suficient el 15 d'octubre.
No, perquè només hi pensem el Dia de la Dona, que està superbé, eh? Que antes no el teníem, aquest Dia de la Dona. Però hi hem de pensar sempre. La dona ho té magre per entrar als llocs de treball, per encara, bueno, me sembla que hi ha una llei que sortirà nova, però fins ara hi ha sous que són diferents pel fet de ser dona, i hem d'intentar canviar-ho tot això i que ens vagin millor les coses, a tots, als homes, a les dones, a tots.
A tots. Escolta, què és per tu ser una dona rural? Perquè nosaltres a la redacció aquests dies també estàvem fent la nostra pròpia reflexió sobre què és o no és una dona rural. Què és per tu ser una dona rural?
Bueno, ser una dona rural, per mi, jo ho relaciono molt a ser de poble, ¿vale? Jo estic molt orgullosa de ser de poble. Jo soc d'Almenar i m'estimo molt el meu poble. I llavors, ser rural per mi és viure Almenar en un conjunt, en una comunitat, tota que és pagesa, que és agrícola, que són molt treballadors, que treballen els caps de setmana, que quan s'ha de fer festa es fa festa, però que és, vull dir, jo m'agrada molt viure al poble i llavors per mi pues ser rural vol dir això.
Viure al poble.
Sí, viure al poble, tindre temps per... encara que cada dia hagués d'anar a la granja, però, bueno, tens molts moments que durant el dia, que potser quan acabes la feina, pues tens més temps lliure per disfrutar del camp, per disfrutar de la natura, per estar tranquil, per aparcar el cotxe davant de la porta, bueno, no sé.
Sí. Això és molt de poble, eh? És veritat.
Sí, sí.
Ai, m'agrada molt fer aquesta entrevista perquè l'Esmeralda Rourera ho ha dit molt bé, és d'Almenar, jo també, eh?
Sí, som d'Almenar les dos.
Escolta, i ens alegrem moltíssim que siguis la primera vicepresidenta de JARC i que siguis una almenarenca. Sí. Això que et deia de les dones rurals. Ser de poble és ser una dona rural... les dones rurals només van a la granja, però les dones rurals, com tu, en aquest cas, són unes dones formades, no?
Sí, fem més
ens
coses,
hem de traure una mica, ens hem de traure sí. Estereotips també de davant.
Sí. A veure, abans una dona pues, pobres estaven en una torre, les dones rurals, i potser pujaven una vegada al poble, que encara hi ha dones així, no? A Catalunya i a Espanya, però... Ara no, una dona rural pot anar a reunions, pot fer videoconferències, pot fer sortides i pot parlar de qualsevol cosa, a part de treballar i de fer la seva feina.
Exacte. L'únic que estem en un entorn geogràfic diferent, no? Que no és l'urbà,
exacte,
és el rural.
No és l'urbà.
Ni més
sí.
ni menys, no?
Sí, sí, sí. I ho hem de cuidar, això. Hem de cuidar els espais rurals, perquè... ara s'ha vist, amb això que ha passat de la pandèmia, no sé, per tocar, per ficar aquest puntet, la gent ha canviat el xip, ha canviat la manera de fer, està tancat en un pis en una ciutat, està superbé, però després, a l'hora de la pandèmia, tothom volia terrasses, jardins i anar al camp i aquí als pobles som privilegiats, vivim molt bé en aquest sentit, tenim espai, podem gaudir de la natura, no tenim espais petits, uh-huh. I pues bueno, la societat ha d'anar canviant, això del teletreball, pues jo crec que molta gent tornarà a vindre a viure als pobles, i uh-huh. ho hem d'aprofitar, nosaltres ens anirà bé això.
Home, sí, pel despoblament, no? Pel relleu.
Exacte,
I ara, sí. Aprofitant, primer, doncs això, trient pit de què és una persona que viu en entorn rural, però aprofitem per reivindicar què és el que ens faltaria com a dones rurals, què és el que ens falta encara, no?, per tirar endavant. No sé, potser ens falta que ens arribi l'internet a tot arreu o que ens arribi una fibra com Déu mana, això entre altres coses, no? Però posats a reivindicar què és el que ens faltaria per poder aconseguir l'excel·lència.
Jo crec que el que ens faltaria és que ens involucréssim més les dones, molt més en el món rural. Som molt capaces les dones, saben portar la família, fan les feines, dos o tres feines alhora sempre, criar els fills, pensen en la casa, pensen en el treball, i som molt capaces, i no hem de tindre por. Hem d'aconseguir la paritat en tots els sectors i que els nostres drets siguin igual que els dels homes i que ens puguem presentar tot arreu i ocupar càrrecs d'importància i crear empreses i crear futur i crear de tot. I ser innovadores i ser de... Bueno, no ho sé, una mica general, però és el que m'agradaria jo aconseguir.
Doncs, JARC té una gran vicepresidenta, Esmeralda Rourera, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, enhorabona pel càrrec i molta força, molta empenta aquesta que ens encomanes amb les teves paraules.
Necessitem ajuda de tots, de tu, de totes les dones, perquè això sigui possible. Sí.
De totes
sí,
les dones i també dels homes. Aquí hem de jugar-hi tots.
També,
hem de jugar
tots. Tots som importants.
Moltíssimes gràcies i molta sort.
Vale, Pili.
Una abraçada enorme. Adéu.
Gràcies igualment. Adéu.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
La campanya de recollida de la figa del Guaire va arrencar una setmana abans del previst i amb bons preus per al pagès. La figa és un correu en expansió per la crisi del sector de la fruita dolça. El fred de principis d'octubre va alentir la producció, que s'allargarà fins ben entrat el novembre. Els productors i les administracions estan tramitant la IGP Figa del Guaire. El Josep Maria Agustí és productor de figues Coll de Dama del Guaire i les conrea de forma ecològica i també està fent el salt cap al conreu biodinàmic. Josep Maria Agustí, productor i comercialitzador de figues del Guaire, benvingut. Què tal, com va? Com va aquest octubre?
Bé, sí? bé, de moment bastant bé, no ens podem queixar.
Esteu acabant la temporada de la figa?
Bueno, estem a la meitat, més o menys, eh? Estem a mitja campanya. La temporada de la figa s'acaba a finals de novembre.
Fins a finals de novembre?
Sí. Cada any és des de l'agost fins a finals de novembre.
D'acord. Doncs així estem a la meitat de la campanya.
Sí, una miqueta més de l'Equador han passat.
Què podríem fer una valoració d'aquesta primera part llarga de la campanya del 2020?
Sí, bueno, de moment les coses han anat bastant bé en quant a qualitat, en quant a producció, també en quant a acceptació al mercat. Podríem dir que de moment està sent un any una mica diferent, però cada any és diferent, en la fruita ho sabem, però de mitja és un any interessant, incorrecte.
Per què interessant? Pel que fa a la producció, pel que fa als preus?
Sí, en quant a producció hem entrat en produir una miqueta més aviat, enguany està tot més avançat. Potser el que ens ha sobtat una mica és que ha hagut uns picos de producció molt alts, molt continuats, i hem tingut una època d'una setmana, bàsicament la setmana passada va ser, on ens vam quedar sense producció per causes del temps, del fred, aquest sobte primer que ha vingut, aquest fred tan fort no li va bé en aquestes fetges, és massa aviat per data, que faig aquestes baixades de temperatura tan brusques, que n'han donat un altre tomb per la setmana que ve, ja veurem com anirà, perquè això sí que les baixades de temperatura sí que és el que fa que pari la producció bastant en seca, bastant sobtadament.
Per tant, aquesta, diguéssim, les primeres setmanes que vam tenir tardor, no? Que és que a Lleida no és habitual tenir tardor i vam tenir una tardor.
Sí, sí, sí.
Això sí que va beneficiar a la figa, però després aquesta mena d'hivern avançat, no.
Aquest hivern avançat no. No beneficia en cap fruit, menys a cap fruit que estigui en plena producció, per descomptat. Però vull dir, aquesta setmana recuperarem una mica quan a producció, la davallada que vam tindre de quilos de la setmana passada. Uh-huh. Això és una mica un inconvenient en quant fa el maneig, en quant fa a la comercialització, doncs perquè t'obligui a deixar de subministrar alguns clients en uns moments puntuals, i després a tindre una mica de sobreproducció i falta potser d'algun client de continuïtat. És una mica complicat en quant a la gestió comercial. Eh? És allò on mos donen més feina.
Si la temporada ha començat una mica més aviat que altres anys, és possible que acabi més aviat o no? No té per què.
No. L'acabament sempre va relacionat precisament amb les temperatures, amb el fred. Sempre s'acaba sempre quan venen els freds. I com que normalment sempre venen a finals de novembre els freds, això sí que és el que fa, el que marca el final de campanya. Tot el que podem fer més aviat, a inici, sempre és positiu, sempre és una producció que ens trobem, per dir-ho d'alguna manera. Sempre és una campanya que l'allarguem i ens porta pues, més mitjà de producció al final de la campanya. Uh-huh. Els freds, és l'únic que ens fa acabar la campanya, és els freds que si venen més aviat o més tard. Per això te diria que ha estat un inconvenient aquests freds sobtats que ha fet una mica frenar la producció.
I pel que fa als preus, respecte a altres anys?
Sí, els preus respecte als preus ja estan en línia. Vull dir, la figa enguany, tots sabem que la fruita ha anat bastant bé en general, i la figa pues, no és una fruita més. Sí que és una fruita molt perecedera, és una fruita que s'ha d'anar molt al dia, no és un fruit que puguis guardar en càmera, que puguis administrar i regular una mica la comercialització, per això és la dificultat que entranya, a més, però sí que podríem dir que els preus també van en relació a com ha anat el mercat en tot el mes. Els preus han set molt regulars, han set molt en línia l'any passat, i podríem dir que per tema de preus ha set una campanya bona.
Uh-huh. Altres temes.
Està sent,
eh? Vinculats sí. també amb la figa. Primer, es va fer un estudi, no?, amb l'IRTA, per precisament que no fossin tan... que no caduquessin tan aviat, no?, les figues.
Sí, s'està fent. Precisament ara he d'anar a l'Ajuntament a portar unes mostres, com ha fet la regidora, perquè s'estan fent uns estudis en quant a conservació, s'està fent una mica d'estudis en l'IRTA per mirar d'allargar una mica la vida, diguéssim, del fruit en quant a temes d'exportació, en temes de conservació, en temes de venda.
Per tant, aquest estudi continua vigent?
Sí, està vigent encara.
D'acord. Després, altres temes. No sé, Josep Maria Agustí, si tu fas figa ecològica.
Sí, jo només faig figa ecològica i fruita ecològica. Tota la producció meva és ecològica, 100%.
Fruita i figa ecològica.
Sí, tot ecològic, i ara estic certificant-me en biodinàmic.
En biodinàmic.
Amb el Demeter, també.
Déu-n'hi-do. Quina fruita fas? Préssec?
Préssec, nectarines, vericocs, peres...
Doncs, enhorabona, perquè molt sector sempre es queixa que fer fruita dolça de forma ecològica i biodinàmica és molt, molt difícil, per tant...
És molt difícil.
I fer figa...
He arribat a perdre collites senceres.
Ja ho crec.
No és una cosa fàcil.
I fer figa també és difícil, perquè podem pensar que les figues neixen, no?, de forma silvestre, sí. A vegades.
No és així, és un fruit. Les figues ja catalogades, hi ha unes 1.500 varietats, 1.500 i pico catalogades. No deixa de ser un fruit. Però és un fruit molt rústic, que s'adapta molt més bé a la climatologia i a les adversitats, i és un fruit que és molt agraït de fer ecològicament perquè no requereix de massa intervenció.
Uh-huh. El que sí que és més difícil és la recol·lecció, no?, que necessita moltes passades.
És un altre món, això. La recol·lecció és un altre tema. És un fruit que requereix molta mà d'obra. Així com en d'altres coses és agraït, en quant a la recol·lecció i manipulació, precisa de moltíssima mà d'obra. Això és el que fa elevat una mica el cost.
I respecte, doncs, això, a aquest procés de recol·lecció, que a més, com que és una fruita, diguéssim, més tardana, teniu també tota l'experiència de com ha anat la campanya de la fruita, especialment la més primerenca, pel que fa a la recol·lecció i la Covid. Heu tingut problemes? Bé, com heu aplicat aquestes mesures de seguretat?
Bueno, fem lo que demana el reglament, prendre les temperatures, tindre tots els punts dels desinfectants a totes les instal·lacions, les mascaretes, les distàncies. Intentem fer grups de recol·lecció i grups de manipulació, que sempre són els mateixos. Intentem portar el control com que es pugui. Jo estic treballant des del maig, així, ja vaig començar amb els vericocs, i de moment cap problema no. Vull dir que també potser és qüestió també una mica de sort, perquè tal com estan les coses...
La sort... Si és sostinguda, és que les coses es fan bé. També pot ser sort, però la sort sostinguda és una altra cosa.
Segur que aquí hi ha un punt de sort, també.
Segur, també. Respecte a l'aeroport, Josep Maria Agustí, perquè com que el Guaire té aeroport i sempre s'ha parlat d'aquesta proximitat, de la que si hi ha alguna cosa, diguéssim, alguna fruita que es podria exportar per via aèria, serien les figues, precisament això, no?, perquè caduquen molt aviat, són perecederes, perquè tenen una miqueta més de valor afegit. Això ho veu viable?
A l'aeroport del Guaire?
Sí.
No, a l'aeroport del Guaire no hi veig viable res, si vols que et fiquis. Sí, no té... L'exportació de fruita ja fa molts anys que la fa i via aèria, la fem tots, molta gent, igual que en fruita.
I no la feu des del Guaire, no?
No, tot se fa des de Barajas de Madrid. La logística és un punt molt important per en quant a despeses i distribució. Això és així, amb tots els productes. Crear un punt logístic no és cosa d'un dia i no és cosa d'un producte molt menys. Necessites tindre una red extensa de productes, de productors, de comercialitzadors i de rutes establertes. Perquè fletar un avió per fer un transport no és una cosa menor. No és igual que agarrar una furgoneta, carregar 20 caixes i portar-les en una botiga. és una cosa que requereix de molta logística i molts ajustar molt bé els costos. Jo lo de l'aeroport d'Alguaire, sincerament, ho trobo una utopia parlar d'això.
Una utopia. De tota manera, si ens parem a pensar, és com estrany, no?, que una figa d'Alguaire viatgi fins a Barajas per poder agafar un avió quan hi ha un aeroport d'Alguaire a tocar. Però bé, són les...
No, al revés, no, és estrany. A Barajas hi van... La meva figa, quan viatge a Barajas, viatge junt amb una bodega amb 50 productes més, però no dissent. Vale? Llavors, si tu vols dir que les figues al Guaire, hauries de portar els altres 100 productes que et falten per fletar un avió cap al Guaire. És el mateix. És el mateix portar les figues a Madrid com les peres, com les pomes, com les pinyes, com els cocos, com els plàtans, com tot el que fletes, nectarines, portar-ho al Guaire o portar-ho a Madrid. És el mateix. I al Guaire no hi ha estructura. I a Madrid hi és. I des de fa molts anys, vull dir, per això funciona.
I quan feu...
Només hi és a Barajas, això, no hi és a Barcelona, tampoc.
Quan feu exportar, Josep Maria, a on la feu? On es fa aquesta figa del Guaire fins a on viatge?
Jo he viatjat al Canadà, al Kurdistan, a l'Azerbaijan, a Guany. He fet molt als països àrabs, a Kuwait, a tots aquests dos països... dels Emirats Àrabs han fet bastanta cosa últimament, Cuba i tots aquests països, i a poc se va fent cada vegada més. Sempre que fas un transport aeri ja s'entén que és ja per anar per lluny, diguéssim. Perquè el que es fa fins i tot fins a Rússia se sol fer tot per transport rodat. Uh-huh. Tot Europa i una part d'Àsia es fa en transport rodat.
Vol dir camions?
Sí, camions.
D'acord. I figa coll de dama o també altres varietats? Perquè ara amb la IGP, no? S'està parlant... Ara parlarem de la IGP. Primer expliquem això, si fa coll de dama o altres varietats.
Jo faig coll de dama, bàsicament, i tant en versió negra com en versió blanc, verda, però molt poquet, en verda només per alguns clients concrets, tinc poca cosa, però jo mai he especialitzat en coll de dama negra com gairebé tot el poble del Guaire, diria. I és la filla nostra, del Guaire, la que hauria de tindre una denominació d'origen com d'humana.
Quina hauria de tenir? Coll de dama negra o IGP coll de dama negra o IGP figa del Guaire?
Ara s'està tramitant una IGP, no sé, en tot cas això ho dirà la Junta o el Consell que ho tramiti, el que diran. I jo sé que s'està tramitant una IGP actualment i suposo que s'està tramitant a la coll de dama, per suposat, i no sé si en altres varietats també.
D'acord. No formarà part de la IGP? Té interès o no?
Sí.
Sí, eh?
D'acord. Sí, claro.
Pot ajudar?
Tot pot ajudar. Tot el que es faci a benefici del fruit i del poble pot ajudar.
Ha sigut una aposta... Què l'ha motivat a fer agricultura ecològica i, sobretot, aquest pas a la biodinàmica, que és tan escàs, sobretot en el tema de la fruita, no? Perquè sí que hi ha experiències amb el vi, però amb la fruita és molt singular. No hi ha molts pagesos que optin per això.
Bueno, m'ha motivat una sèrie de ruïnes en agricultura convencional de fruita. Ja vinc a la meva empresa, ja m'he ruïnat els vegades en aquest tema. Llavors, com que no deixa de ser una empresa petita i familiar, he optat per complicar-me una mica la vida, per no fer el que fa la indústria o el que fa tota l'agricultura massificada, fer alguna diferent, el qual te dona opció a trobar clients diferents i marxar una mica de lo macro, de lo gros, de lo gran, de la superproducció, l'agroindústria, de lo clàssic. És complicar una mica rizar el rizo, no? Que diu, és buscar algo més difícil i amb més valor en la vista.
Doncs enhorabona, Josep Maria Agustí, li agraïm moltíssim que avui ens hagi explicat aquesta realitat sobre la figa. Recordem que ets productor i comercialitzador de figa del Guaire, i a més ecològica. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort.
A vostè, gràcies.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
El rastre incívic d'alguns boletaires a la muntanya reobre el debat sobre la regulació. La temporada dels bolets arrenca des d'igual al territori i amb la preocupació d'alguns alcaldes per la massificació dels boscos. Quines són les bones pràctiques a l'hora d'anar a caçar, collir o recollir bolets? Què fa que hi hagi més o menys bolets al bosc? Parlem amb l'investigador Juan Martínez de Aragón del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. La finalitat del centre és contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de l'excel·lència en recerca i de la transferència del coneixement i de la tecnologia a la societat, amb l'ànim d'esdevenir un centre de referència en l'àmbit nacional i internacional. La banca tecnològica. Juan Martínez de Aragón, doctor enginyer de forest i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Benvingut de nou. Què tal? Com estàs? Com va la tardor?
Hola. Molt bé. Aquí sí. Treballant molt.
Va, avui volem parlar amb tu una mica d'aquesta temporada de bolets. Ho fem cada any, quan ara hi ha la primavera. I em deies a micro tancat que és una temporada que està anant molt desigual pel que fa als bolets que trobem al bosc.
Sí, la verdad es que nos podemos encontrar zonas donde ya en agosto podríamos estar recogiendo bastante cantidad de setas y zonas en las que estamos ahora a mitad de octubre y que no estamos encontrando prácticamente nada, ¿no? Entonces, las lluvias han sido muy desiguales a nivel de Cataluña y por eso nos estamos encontrando pues zonas donde la gente se vuelve loca porque está encontrando de todo, pero otras zonas típicas que, por ejemplo, el Solsonés, pues realmente no estamos encontrando prácticamente nada de momento.
De momento, porque la temporada de bolets comença ara, però s'allarga fins quan?
Claro, es muy difícil de decirlo, porque si hablamos del Pirineo podríamos estar hablando que en agosto ya empieza lo que es la producción, y si hablamos de la costa, pues podríamos decir que en enero podríamos estar recogiendo todavía setas, ¿no? Entonces, más o menos nosotros hablamos desde septiembre hasta diciembre, que sería un poco la temporada máxima de producción.
Respecto a la quantitat de bolets o no que podem trobar d'un any per l'altre, parlaves de la pluja, però altres vegades que hem parlat amb tu hem après que hi ha altres factors que influencien, les temperatures i també el vent, no?
Sí, exactamente. O sea, realmente las últimas lluvias han venido acompañadas con mucho viento y eso hace que se evapore el agua, ¿no? Porque hay más evapotranspiración, con lo cual quiere decir que hay menos agua disponible para las plantas y para los hongos. Con lo cual, a veces parece que ha llovido mucho, pero si luego hay mucha temperatura, que ha subido de repente las temperaturas y encima hay viento, pues el agua, como quien dice, desaparece, ¿no? Se evapora más rápido y entonces no hay tanta agua para poder aprovecharla.
Para los bosques, para el ecosistema de los bosques, ¿qué implica que haya más setas, més bolets o menys? Si a un any amb pocs bolets això perjudica el bosc?
Pues yo te tendría que decir que no. O sea, realmente a veces hay años que prácticamente no ha habido producción, como puede ser el año pasado, que la producción fue bajísima, y eso no quiere decir que el bosque esté mal, porque el hongo está en el suelo. O sea, realmente, como dice, yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? O sea, los hongos serían como una especie de manzano. Entonces, el manzano está ahí, el árbol, y hay años que dan más o menos manzanas. Entonces, pero el árbol está, ¿no? Y en este caso, el hongo está en el suelo, está asociado con las raíces de los árboles y se mantiene ahí. Que hay más agua y que ese año pues puede realmente tener las condiciones necesarias para fructificar, pues fructifican, ¿no? Pero si no fructifican, pues tampoco pasaría nada, ¿no?
D'acord, no afecte directament al ecosistema del bosc, m'estàs dient, no?
No,
és això.
No, exactamente.
¿Qué setas podríamos encontrar ahora en según qué zonas? Dices que hay zonas, por ejemplo, Solsonés que no n'hi ha, sí. Pero en altres zones que sí, més allá del rovelló, ¿eh?
Sí, realmente podemos estar encontrando todas las especies. O sea, podemos encontrar de los seps en lo que es el Pirineo, prepirineo, que veremos ahora con el frío si realmente hay una parada y que en estas zonas vaya a disminuir la producción. Robellons, por supuesto, camagros, menos rossignols, depende dónde hay menos cantidad este año, yo creo. Off the reds todavía se pueden encontrar. Realmente en este momento todas están saliendo, ya negras ahora también en este momento. Bueno, un poco todas las especies que salen en otoño pues están saliendo ahora.
Juan, volem fer també una mica de manual de bones pràctiques, perquè a més hem vist en aquests caps de setmana llargs que s'omplen els boscos de gent. De fet, ja ho hem vist a l'estiu també, parcs naturals de l'Alt Pirineu amb cues a la Pica d'Estats, etc. La gent anem molt als boscos i hauríem d'anar d'una manera que no el fessin malbé. Quines serien aquest manual de bones pràctiques? Què és el que hauríem de fer per respectar el bosc?
Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros cuando nos metemos en un bosque, este bosque es de alguien, es de titularidad privada, o sea, realmente tiene un propietario, aunque nos guste o no nos guste, ese bosque tiene un dueño, y tenemos que ser respetuosos, realmente nos estamos metiendo en casa de otra persona, y por lo tanto, tenemos que cuidarlo más que estuviésemos en nuestra casa. Eso quiere decir que en ningún caso tendríamos que dejar basura en el bosque. O sea, eso de dejar el papel de plata del bocadillo o la lata de cerveza o cualquier cosa de esas, eso sería impensable. No tendríamos que ni verlo en el bosque, ¿no?
Pero bueno, es que no hauríem ni de dir, ¿no? Porque...
Por eso. Exactamente,
si ¿no? Nos encontramos cada vez que subimos al bosque algo.
Exactamente, siempre que vas al bosque, pues al final, yo por lo menos y muchas otras personas, pues vas recogiendo cosas y al final te llevas una bolsa de basura, ¿no? Que es una pena, porque realmente ver todo el tema esto de restos por el bosque, pues da pena, ¿no? Otra de las cosas que da pena cuando yo voy al bosque es ver todas las setas, o muchas partes de las setas, pisadas o golpeadas o bueno, lo típico que a lo mejor la gente lo ve, dice, oh, pues no sé qué es, le doy una patada, o la cojo y luego la tiro sin más porque no sé qué es. Y hay muchas de estas especies que hay personas que no saben lo que es, pero que o son buenas, que se pueden consumir, o que no son buenas para las personas, pero que hacen la labor en el bosque, ¿no?
Uh-huh.
Otra de las cosas que también he visto es que la gente lo que le interesa es llenar el cesto, sea como sea. Da igual, hay que
es
llenar
verdad.
El cesto para luego ir al vecino y enseñarle el cesto y que
la foto,
se
subirla a Instagram, ¿no?
Exactamente, a pesar que luego a lo mejor tienes que tirar más de la mitad porque están con gusanos o están en mal estado, porque has cogido setas que están pasadas ya, como quien dice, ¿no? Y esto es una cosa absurda, tirar las setas en la basura de las ciudades pues no tiene sentido, o sea, lo lógico sería hacer la selección en el bosque y ser respetuoso y tirarlo o enterrarlo en algún sitio para que no se vean los restos que tú has cogido. Otra de las cosas que he visto es que la gente coge setas muy pequeñas. El típico robelló de botó lo tienes que coger porque si no lo coges tú, lo cogerá el vecino. Entonces dices, yo no voy a dejarlo, ¿para qué voy a dejarlo, no? Y quizás se tendría que hacer campañas como esto de pezqueñines, no, gracias, déjalos crecer.
Uh-huh.
Pues en este caso a lo mejor se tendría que hacer campañas de intentar decir, oye, la seta si no está desarrollada todavía, no la cojas. Porque en vez de llenar un cesto, llenarías tres si coges de las setas que ya están desarrolladas.
Claro.
Entonces son esas cosillas que la gente tendría que un poco saber y respetarlo, ¿no?
Uh-huh. Decías que las setas que no nos los humanos no nos comemos o que no nos gustan o que no conocemos, las tenemos de dejar en el bosque. Evidentment, ¿altres animals es mengen bolets?
Buah,
és a dir, poden ser també aliment per alguns animals que estan vivint al seu propi bosc, diguéssim, a casa seva?
Sí, muchísimos animales se comen las setas y hay algunas especies de setas que para los humanos no son comestibles, pero para otros animales sí que lo son. O sea, desde ya hablamos de babosas, de todos los insectos que se comen las setas, de corzos que se las comen. O sea, realmente los caballos, o sea, realmente hay muchísimos animales en el bosque que se alimentan durante el otoño de las setas.
I nos decías que, evidentemente, no hem de tirar brossa, no hem de tirar enlloc, no l'hem de tirar pels carrers dels pobles i de les ciutats, encara menys ho hem de fer al bosc. Però també ens deies, no? Sortim del bosc de vegades amb una bossa de brossa. Les persones que vagin brossa l'haurien de recollir també, no?
Hombre, yo creo que es un poco, yo creo que sí, o sea, no te cuesta nada al final ir recogiendo algo de basura, no te digo que te vayas a llevar una rueda que alguien ha tirado por allá, ¿no? Ni una lavadora, que parece te encuentras cosas absurdas en el bosque, ¿no? Pero lo típico, la lata, el papel, el aluminio, cosas de estas, yo creo que sería, no sé, no cuesta nada coger una bolsita, ponerlo y tirarlo, ¿no? En la basura cuando lleguemos a las ciudades.
No hemos hablado de los sonidos que emitimos los humanos en el bosque, que gritamos mucho.
Hombre, que si gritamos, estamos en temporada de setas, yo creo que los animales se esconden durante el día, ¿no? Porque realmente vas gritando, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Me oyes? ¿Qué tal vas? Bueno, mil cosas de estos gritos que al final, pues si vas solo, pues mira, dentro que cabe, o con la familia, pues bueno, son cuatro personas, pero cuando realmente el bosque está lleno de personas, como ha pasado las últimas semanas, pues uh-huh. Al final estás como en la Rambla o en un mercado donde estás oyendo a todo el mundo, ¿no? Y no es agradable, realmente tendríamos que ser más silenciosos, no uh-huh. tanto para nosotros, sino también para la fauna, ¿no?, que podemos encontrar en el bosque.
Claro, porque a lo mejor estamos, no sé, pasa en primavera, ¿no?, que podemos molestar a animales que están haciendo la cría, o, sí. ¿no? No sé si a la tardor sí, claro. También puede pasar eso.
Exactamente, sí, sí, es así. O sea, imaginaros que de repente llega alguien a vuestra casa y empieza a chillar y no entiendes nada, ¿eh? ¿Por qué, no? Habla alto y demás. Pues en el bosque pasa lo mismo. Los animales deben alucinar cuando de repente llega el otoño y hay setas y entonces viene toda la gente y es una feria, ¿no? Como quien dice, y todo el mundo por el bosque chillando y siendo un poco respetuoso, ¿no? Con el medio.
¿Qué te parece estas algunas opciones que además se están barajando, para controlar un poco també la gent que vagi a buscar bolets, de fer pagar algun tipus de taxa, de fer servir algun tipus de carnet? De fet, en alguns boscos això ja es fa, no? A Prades es fa, per exemple.
Bueno, en Prades ya no. Desde ya no. Hace dos años ya, por desgracia, ya no se hace ese...
Por desgracia. Va, explícanos cómo se hizo y por qué se ha dejado de hacer, porfa.
Sí, más o menos, si no recuerdo mal, fue más o menos en el 2012 cuando se activó y fue una zona piloto en el que realmente se cobraba por ir a buscar setas. Te daban un carnet en el que tú podías acceder al bosque durante todos los días de la semana, durante la temporada de setas, a coger un máximo de 6 kilos. O sea, realmente no estabas limitando los kilos. Y realmente a los que eran vecinos se les cobraba 1 euro por temporada, o sea, prácticamente nada. Y a la gente que venía me parece que era 3 euros por día, o te podías sacar un carnet de temporada que me parecían 10 euros. Por recoger prácticamente, lo que te digo, 6 kilos de setas cada día. Estaba prohibido lo que era la recogida de setas para venderla. Y entonces, bueno, se hizo encuestas, se hizo valoración de la gente que opinaba. Y todo iba muy bien, o sea, realmente funcionó muy bien, la gente estaba encantada, pero hace ya 2 añitos, pues se terminó lo que era la experiencia piloto y no se llevó, no, se dejó.
Se dejó de hacer.
Se intentó que continuara, pero no se consiguió. De hecho, la gente que ese año no estaba activado, lo que era la regulación de las setas en Poblet, pues realmente preguntaban a la oficina de allá diciendo, oye, para sacar el carnet, ¿qué hay que hacer? No sé qué ahora, tal. La gente durante un par de años han estado pidiendo a ver qué había que hacer, si tenían que pagar, si no tenían que pagar. O sea, realmente la gente se había acostumbrado ya,
claro,
a
ya que, era un hábito.
A ese sistema, ¿no? Uh-huh. Y veían que había menos gente, que la gente era un poco más respetuosa. O sea, la gente estaba contenta.
Por lo tanto, ya hay un plan piloto que funcionó. Sí. Implantarlo en otras zonas donde hay masificación no debería ser un problema.
No, de hecho unas encuestas que se han realizado en 2014, que se hicieron, una ómnibus que se hizo de la Generalitat, realmente se vio que la gente estaba dispuesta a pagar por ir a buscar setas siempre y cuando el dinero que se recaudase se destinara a la gestión de los bosques.
Uh-huh. D'acord, o sea, sí.
Y estaba claro, el 75% de las personas encuestadas, de los que eran Buenos Aires, dijeron que sí.
Bueno, ya sé que no tienes esa cosa visionaria, porque no la tenemos ninguno, ojalá hubiéramos hecho primitivas. ¿Cómo va a ir esta temporada? ¿Qué crees que va a pasar?
Pues mira, nosotros siempre hacemos a mediados de septiembre hacemos una valoración e intentamos predecir lo que va a ser la producción de setas, pero este año no hemos hecho la predicción. Te cuento, realmente hemos visto que las predicciones climáticas a largo término variaban cada semana. O sea, había semanas que te decían que el otoño iba a ser muy húmedo y semanas que iban a ser más seco de lo normal, muy seco. Esto no había sucedido, o sea, yo no había visto en los últimos años que hacíamos esto, no sucedía. Variaban algo, pero no tanto. Entonces, claro, es muy complicado decir, porque como hemos dicho antes, las setas prácticamente se rigen por agua y temperatura. Entonces, claro, si esto varía tanto lo que es la lluvia, pues no sabemos. Entonces, dicho esto, seguro que va a ser mejor que la campaña 2019, del año pasado, porque hace un año bastante mediocre. Estábamos hablando de la mitad de la media de los últimos 20 años. Eso quiere decir 30 kilos por hectárea de total de setas en Cataluña. Eso es poco, porque realmente, ya te digo, la media son 60. Y en el 2018 fueron 180 kilos por hectárea, un año muy bueno. Entonces, para que te hagas una idea. Yo creo que este año estaremos rondando, teniendo en cuenta sitios muy buenos, sitios muy malos en los que va a haber setas, pues más o menos va a haber una media de entre 60 y 70 kilos por hectárea. Podríamos hablar de una temporada normal si incluimos toda la superficie de Cataluña. No estamos concentrando solamente en la zona de Girona, que ha llovido mucho, o en la zona concreta de tal que ha mucha producción de setas, sino a nivel de todo Cataluña.
O sigui que ya lo veremos.
Exactamente, no. Claro, nosotros hacemos el seguimiento de las parcelas y entonces a final de temporada decimos, mira, pues este año ha sido mejor, peor, o cuál, claro, es el número, ¿no? Pero que anticiparse es muy, muy complicado, ¿no?
Doncs Juan Martínez de Aragón, doctor ingeniero de forest, de Montes, i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, a Solsona. T'agraïm moltíssim que estiguis una vegada més amb nosaltres. Farem cas de totes les recomanacions. Espero que els nostres oients també, a l'hora d'anar a buscar bolets, una mica de seny i, doncs, això, ser curosos amb el nostre entorn, eh? Com diuen que la millor persona que va a buscar bolets és la que no es note que ha anat a buscar bolets. Seria això, el resum?
Exactament, exactament. És aquella que tu vas, vas el segundo va i no s'ha enterat
no
que ha vingut nadie por allà. Exactament.
Doncs que vagi molt bé. Una abraçada molt gran. Parlarem d'aquí unes setmanes per parlar de la trufa, no? Que comenci la recol·lecta a partir del 15 de novembre, més o menys?
Exacte, del 15 de novembre al 15 de marzo, la campanya.
Doncs en tornarem a parlar. Juan Martínez de Aragón, un plaer, com sempre. Fins aviat.
Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Mystery. What she really like, couldn't tell.